sintonitza Ona Codinenca, al 107.2 FM.
Vivències a Ona Codinenca.
Molt bona nit, senyores i senyors, Sant Felipencs tots. Avui ja ho tornem a ser els de Vivències i avui us relataré les persones que són aquí al meu costat, que us prometo que pot ser una audició força interessant. Guaireu, tinc l'Emili Julien, que com sempre ens parlarà de cinema, però per sobre de tot el que sigui cinema i tal, tenim en Josep Dorsa i en Josep Maria Joneda, que són les reserves que tenim per un tema que és molt interessant que us volem parlar. Tenim en Pere Fontseré, tenim el nostre coordinador en Lluís Capdevila i el que us presenta i us comenta sempre en Jaume Gras. Comencem per en l'Emili Julien, que ens farà una mica de ressenya sobre el cinema i ens comentarà algo molt interessant. Jo he quedat sorprès quan preparàvem tot el tema que m'has parlat de Stieg Larsson.
Amics oients, bona nit. Soc en Pere Fontseré. Bona nit, bon matí, bon migdia, depèn de l'hora que escolteu Ona Codinenca. Retalls de premsa. L'oasi català no ha estat tal oasi els últims mesos. Estado del malestar és com titula el passat diumenge el periodista de La Vanguardia, Màrius Carol, en el seu habitual comentari. Abans de passar el micròfon al nostre crític de cine, Emili Julien, perquè ens parli de les dues pel·lícules inspirades en la trilogia del Millennium, en llegirem un petit pàrraf d'aquest escrit. Mario Vargas Llosa escribió recientemente un artículo en El País donde destacaba que la trilogía Millennium de Stieg Larsson ponía de manifiesto que en esa Suecia que habíamos situado como paradigma del ideal democrático de progreso, justicia e igualdad de oportunidades, estaba en las antípodas de la realidad. Suecia no es el firmamento del estado de bienestar, sino su infierno, donde los magistrados prevarican, los psiquiatras torturan, los policías delinquen, los políticos mienten, los empresarios estafan y las instituciones son presos de corruptos. Se entiende, pues, que cuando el presidente Zapatero felicitó a su homólogo sueco Reinfeldt por el éxito de Larsson, este mostrara su disgusto. Donem pas, doncs, al nostre col·laborador, el senyor Julien, perquè ens doni la seva opinió sobre l'adaptació de les dues primeres novel·les a la gran pantalla.
Bé, hi ha hagut un lapsus que havia d'entrar jo primer, però ha sigut el nostre amic, el Pere Fontseré. Jo sóc el cinèfil i parlo del miracle del cinema, com sempre anomeno aquesta paraula, miracle, perquè no fa gaires dies vaig passar el mayor espectáculo del mundo que tractava sobre el circ. Però jo considero que el major espectacle del món és el cinema. El cinema no té fi, pot entrar tots els temes que vulgueu, galàctics, amor, terror, tot el que voleu. I aquí, pues, aprofitant les novel·les de Stieg Larsson, hi ha aquesta trilogia que us parlaré amb una mica de la primera i la segona i de l'Stieg Larsson en si. El Stieg Larsson, per cert, pel que ha comentat el senyor Pere Fontseré, de que va criticar molt la societat sueca, estava amenaçat de mort pels feixistes de Suècia. I és molt estrany que aquest home només ha viscut 50 anys, va néixer el 15 d'agost del 54 i ha mort el 2004, ara ha fet 5 anys, i ha mort d'una manera molt estranya. Ha sigut mort natural, han complert l'amenaça de mort als seus enemics polítics i racistes, no ho podrem saber-ho nosaltres aquí. Bé, era periodista i escriptor suec, famós després de la seva mort amb la publicació de la trilogia Millennium. Els homes que no estimaven les dones, la noia que somiava amb un llumí i un bidó de gasolina, la reina al palau dels corrents d'aire, última de la trilogia, que aquesta ja no la podrà veure ell, i el primer lliurament de la trilogia, els homes que no estimaven a les dones, que és del gènere thriller, intriga i suspens, és una coproducció de Suècia i Dinamarca d'aquest any, de l'any 2009. Té una durada de 2 hores 25 minuts. És del país Suècia, oi? El director és Niels Arden Oplay. Perdoneu si no pronuncio bé el suec, però és que el suec m'és molt difícil a mi. Els actors. Michael Nyqvist. Aquí se't trenca la llengua per com nomenar aquest nom. Noemi Rapace. Bé, aquesta Noemi Rapace fa un paper extraordinari amb la pel·lícula i, per cert, és filla d'un espanyol. Aquest espanyol és de Jerez de la Frontera. Seven Bertil, Taube, un altre actor, bon actor. Tots aquests actors són desconeguts per nosaltres, encara que hi han participat amb un nombrós considerable de conteses internacionals. Us faré una mica de sinopsis, tres ratlletes. Això és un ric industrial que contracta un periodista per saber què se n'ha fet de la seva neboda, desapareguda fa 40 anys. Aquell 29 de setembre de 1966, la jove tenia 16 anys. Harriet Banger va desaparèixer sense deixar rastre. I aquí, punts suspensius, heu de veure la pel·lícula. Sí, perquè si us explico la pel·lícula ja no tindrà gràcia.
Jo em deixo així un incís. Les dues hores i pico que té que durar la pel·lícula, perquè el llibre també és prou dens,
sí.
Vosaltres, que sou entesos en el cinema, es fa llarg?
Els que som entesos en el cinema no se'ns fa llarg, perquè analitzem molt la pel·lícula, que està molt ben construïda, molt ben interpretada, sobretot aquesta noia de descendència espanyola, és una actriu extraordinària, no crec que acabi aquí els seus passos com a actriu. I
vol dir que hi ha elements que fan que la pel·lícula vagi passant i vas entrant.
Té interès d'intriga fins al final.
I anava a dir, el manté conjuntament.
I que quan acaba, quan a punt d'acabar, et trenca tot el que tu podies pensar. Això passarà així, això passarà allà, doncs tot el que tu has pensat no serveix de res. És un bon director, un bon guió i sobretot una bona novel·la d'aquest malaguanyat Stieg Larsson. Bé, la pel·lícula ofereix una idea fidel de l'enginyosa construcció de la novel·la, però solament arriba a esbrinar el seu mordaç retrat de la Suècia com una societat corrupta, com ha dit el meu company, enfallida i anàrquica. Això li diria jo que li ha costat, si no la vida amb el Stieg Larsson, sí que li ha costat el quedar desprestigiat per la societat sueca. Bé, aquí, amb les pel·lícules que jo passo en el casal municipal de la gent gran, procuro passar-ne una d'antiga i una de molt moderna. Com he nomenat, vaig passar una d'antiga de l'any 53, que era Los Crímenes del Museo de Cera. Uh-huh. Us asseguro que les 60 persones que hi havia a la sala del casal van passar una por terrorífica. Mm-hmm. Va ser una pel·lícula com si hagués sigut estrenada ahir a la tarda. Van disfrutar molt. I llavors, doncs...
Que és d'aquestes remasteritzades que fan ara, no?
Remasteritzades, sí. Perfecte. La pega és que aquesta pel·lícula va ser filmada en 3D, tres dimensions. Ja. I no tenia jo dos projectors amb 50 o 60 ulleres.
Bueno, la gent el que diu, la gent copsada
la gent,
i pues, posada dins de la pel·lícula.
Sí, sí, la gent va disfrutar passant por.
Sí. Perfecte.
Bé, aleshores, la que penso passar aquest diumenge que ve... Sí. És Lejos de la Tierra Quemada, amb una sex símbol dels anys 2000, que és la Charlize Theron, i un altre sex símbol dels anys 80 i 90, que és la Kim Basinger. Jo tinc una frase que sempre dic en aquests casos, que són dos actrius tot terreny, perquè tant te fan una comèdia com una pel·lícula eròtica, com una pel·lícula dramàtica, com és aquesta que passaré demà passat, el diumenge.
A més, d'un director tot raro, jo acabem comentant-ho, oi, que és un director...
Sí, el director...
aquest, el Guillermo Arriaga.
Guillermo Arriaga, que és mexicà. És mexicà, encara que la pel·lícula és americana,
americana, sí,
amb capital americà i tot. Ai. I, en fi, aquí jo passo les meves pel·lícules en el casal municipal, disfruto moltíssim.
Tu?
Jo disfruto moltíssim.
I vas disfrutar-la.
I espero que la gent que ve a veure aquestes sessions de cinema que faig una xerrada abans, doncs només disfruti la meitat del que jo disfruto.
Ja en tens prou.
I he abusat massa de la paraula disfrutar.
No, un incís. El casal municipal vols dir el casal dels avis, no?
El casal municipal de la gent gran.
De la gent gran.
Sí, perquè l'altre és el casal Codinenc.
No, i llavors hi ha el centre cívic, que abans ho
no, però llavors no és casal, el no, centre cívic no, no és casal. No,
perquè la gent que vulguin venir, exacte, sàpiguen on han d'anar.
Sí, sí.
El casal dels jubilats, perquè ens entenguem.
Ah, això mateix.
Això és el casal dels jubilats.
El casal de la gent més bona de Sant Feliu.
Bueno, escolta, ja estàs? No. Hem d'acabar de parlar una mica més de la pel·lícula de Larson. Jo voldria fer, com a espectador de cine,
sí,
et voldria fer dues preguntes, a veure què et sembla a tu. Primera. Sí. Ara que s'ha mort Alfredo Landa, jo sí, les vaig veure aquestes pel·lícules, em van agradar molt,
sí,
perquè m'hi va portar la meva senyora, que és una lectora empedernida de l'estil Larson, i vaig trobar a faltar aquella sueca, com que has dit això dels sex symbols, aquelles sueques que sortien a les pel·lícules de l'Alfredo Landa i no en va sortir cap.
No.
Va sortir aquesta noia esquifida, esmirriada,
sí, però,
i hippie.
Però una gran actriu, eh? Vull dir que té una mirada que t'atravessa. Tu mires els ulls d'aquella noia i amb aquells ulls et demostren ja el que està sentint amb aquella escena.
No, si aguanten el primer pla, que és el que
exacte,
no veus.
Exacte, sí, sí.
I l'altra pregunta era, què et sembla tu, que hi entens més que nosaltres, sí, menys que jo.
Bueno, intento.
En cine, aviam, jo que deu ser que m'he fet gran, però abans m'agradaven i encara m'agradaven les pel·lícules d'acció.
Sí.
Però és que ara, quan vaig veure una pel·lícula d'acció, em sembla que el càmera tingui el mal de Sant Víctor perquè les càmeres van d'un cantó a l'altre, sí, i arriba un moment que has de tancar els ulls.
Sí.
I aquesta pel·lícula, aquestes dues pel·lícules,
sí,
de la trilogia aquesta, doncs ja no hi ha acció, són molt suaus, molt quietes, i vaig pensar, bueno, sóc el cine aquest, és còmode i t'hi adormiràs. Però vaig estar en vil, el que en diuen els castellans, totes les dues hores i mitja, perquè va ser una successió de... Però la cambra sempre estava quietona i no, almenys a mi no em feia llampegar els ulls. Com ho veus tu, això?
De tota manera, t'has de contradir amb que la pel·lícula Los hombres que no amaven a les mujeres no té acció, té molta acció.
Sí, però perquè... no aquesta acció terrible.
Terrible. La noia, quan entra en l'habitació del seu violador, que li fum castanya, me l'adorm amb un esprai...
Ai, que estàs explicant la pel·lícula, però molta gent no, ha llegit el llibre.
És ja. Aquest trosset, és sí, aquest sí. Trosset. I aleshores, ella... lliga amb el violador i ella el viola amb un consolador enorme que li posa en l'ano.
Ja som a la nit.
O sigui que això té acció, té molta acció. Vull dir que amb això, perdona que t'hi hagis de contradir.
Avui en dia l'avantatge que tenim és que les pel·lícules s'hi veu exactament el que l'autor ha pensat.
Exacte, sí, sí.
Dir, són fidel reflexe de lo que és la novel·la. Està molt bé.
I que després, ja, i aquí acabaré si és que haig d'acabar, oi? Doncs haig de dir que esverinant com esverino les pel·lícules per internet i que ja busco totes les dades, sí, i tal, sí, totes les pel·lícules, diria que fins i tot les de l'Ànec Donald, tenen un fons de realitat. I aquesta va ser unes violacions que van passar a Estocolm i sobre això, llavors es munta la novel·la i de la novel·la el guió. Però gairebé diria que el 90% de les pel·lícules són fets reals. Fins i tot també les pel·lícules de l'Oest.
Sí, totes porten el seu missatge i
possiblement
una mica del reflex de la realitat que va passar aquell
sí,
moment.
Sí, sí, sí.
Molt bé, Emili.
Bé.
Gràcies.
Gràcies per escoltar-me.
No, home, no, per faltaria més. Sempre és un plaer escoltar les coses del cine que ens expliques tu. Gràcies, Emili.
Gràcies.
Esperem d'aquí uns dies que ens tornis a explicar una
sempre aquest. Que vulgueu.
Perfecte, moltes bueno, gràcies.
Un moment abans d'espair l'Emili, jo voldria que l'Emili es quedés, ens escoltés, perquè diu que, diem, com que vam anar a escola, que hablàvem en castellano i estudiàvem en castellano, que el català no el parlem massa bé.
Bueno,
i que al final, els dos o tres minuts últims, ens digui els barbarismes i les coses. No, els nostres convidats no, perquè ho parlen molt bé, però de nosaltres, dels presentadors. Emili, quedes?
Em quedo, vinc, i tant. Vinc, vale. Amb molt de gust, a més a més.
Entrem cap a el que pots dir la segona part de la nostra xerrada i avui us parlarem d'aquest tema interessant fruit de que hem contactat amb aquestes persones que ja saben molt involucrats. Hem de tirar enrere i hem de pensar en com estava l'ensenyament a Sant Feliu de Codines, però anys enrere. Quan a Sant Feliu de Codines només hi havia els nacionals nacionals i l'escola de la parròquia, el senyor Fuertes i tal. Vull dir, tot això va fer una sèrie de pares, tal, creien que podíem millorar molt tot el tema escolar d'aquí a Sant Feliu de Codines i per això tenim en Josep Dorsen aquí, que entre molts altres van ser els que van promoure la creació de l'acadèmia, que en aquell moment va ser gairebé un acte heroic per part d'aquests pares que van ser, a part d'en Josep Dorsa, sobretot, per sobre de tots, en Pere Vila, que s'hi va involucrar totalment, potser algun dia haurem de pensar en algun homenatge a en Pere Vila, en Jaume Vallcorba, el Tom Falqués, en Pere Vallcorba i sobretot, ja us dic, en Pere Vila, que és el que va ser l'ànima del tema, i en Josep Dorsa, que va ser de les persones doncs, que es van bellugar i van arribar a això. Jo voldria que m'expliquessin una mica com va anar tot el tema de que aquests pares siguessin els promotors i l'arrencada del que podia ser l'acadèmia.
Aviam, un moment, sisplau, seguim el guion,
sí, sí,
i improvisem tant com puguem, però seguim el guion. Pere, comença, sisplau.
No, Pere, no vam parlar dels alumnes que van sortir, si abans no parlem de que es va crear l'acadèmia, vull dir, vosaltres mateixos.
Bueno, Pere, parla, sisplau.
Bé, jo, com sempre, el meu espai són uns retalls de premsa d'un esdeveniment que va passar a Sant Feliu de Codines el dia 30 d'octubre en el Casal Cultural Codinenc. El passat dilluns en el 9-9 hi ha una crònica de la periodista local, la Gemma Permanyer, periodista doncs de Vallès Oriental Televisió, que ens parla d'aquest esdeveniment que en diu una classe de ciència excepcional. Era apropar els científics locals i les seves investigacions a estudiants d'ESO, de batxillerat i Universitat de Sant Feliu de Codines i diversos municipis de la comarca. Ella, entre altres coses, diu una classe de ciència excepcional. Els científics van fer dues ponències. En la primera explicaven els seus projectes i innovacions i en la segona resumien la seva trajectòria. El doctor Joan Aució Casas, catedràtic de la Universitat de Victòria al Canadà, va explicar el síndrome de Rett, una deficiència mental produïda pel plegament de l'ADN. La doctora Mariona Bustamante va presentar un anàlisi de les causes de les malalties complexes. Ella és doctora en genètica i treballa en el Centre de Regulació Genòmica a Barcelona. El doctor Jorge Casares va tractar el que seria un dels temes estrelles de la tarda, els forats negres. Casares ha estat el primer investigador que ha justificat matemàticament el que és un forat negre. Casares és doctor en astrofísica investigador a l'Institut d'Astrofísica de Canàries. Tom Falqués, llicenciat en bioquímica i tirant endavant el seu doctorat, va parlar del càncer de ronyó. Francesc Poses, catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, va fer una exposició sobre com responen les cèl·lules als canvis exteriors. La doctora Roser Vallcorba va parlar del seu treball al reactor de fusió nuclear ITER. La jornada va ser una ocasió única per veure els 6 científics locals junts que l'Oció viu al Canadà, la Roser Vallcorba a Grenoble i Casares a les Canàries. Amb tot això, només vull afegir un annex del senyor alcalde, perquè dies enrere vaig trobar el nostre alcalde, el senyor Pere Pla de Vall, i em va dir que em havia semblat l'acte a mi em va semblar particularment molt bé, i jo li vaig proposar doncs, que allà hi faltaven alguns, alguns investigadors de Sant Feliu, i em va dir doncs, que segurament que hi haurien pròximes edicions, i cada 6 mesos hi hauria una edició nova, doncs, de fruit d'aquesta primera vegada. Per tant, dono la paraula al coordinador de vivències, l'amic Lluís Capdevila.
Sí, això que dius del senyor alcalde i d'això, jo ja en els meus llibres em faig referència d'alguns fills del nostre poble que destaquen el món de la cultura, l'esport, la indústria i la ciència. Vull felicitar els organitzadors i els encoratjo a repetir l'experiència com tu has dit que farien. I ja, com jo dic, tenim un reguitzell de Sant Feliuens que sense fer massa soroll són capdavanters en les seves especialitats. Aquests científics eren, doncs, una petita punta de l'iceberg que conformen els centenars d'exalumnes que han assolit l'excel·lència en la seva vida laboral. També vull fer referència d'en Jaume Carbonell, físic nuclear, que estava present en aquesta trobada, que amb una gentilesa que l'honora va cedir el protagonisme molt merescut a la seva esposa, na Roser Vallcorba, alumna, exalumna de l'acadèmia. Abans d'entrar en matèria del com i el per què de l'exitosa trajectòria acadèmica i laboral de tants i tants santfeliuencs, he recuperat una entrevista a Telefira que varen fer l'any 1985 a l'aleshores jove físic nuclear Jaume Carbonell Rodés. Endavant l'entrevista, sisplau.
Privilegiada que treballa fora de la nostra pàtria, quan tant necessitats n'estem tots aquí d'investigadors i savis. Ell va néixer a Sant Feliu fa 31 anys, va cursar els estudis de física de recerca a França, a Grenoble, i ara desplega les seves activitats professionals precisament a Grenoble. Tots sabreu de qui es tracta, els esteu veient a les vostres càmeres, és en Jaume Carbonell Rodés. Bona nit, Jaume, i benvingut a Telefira. Estem molt contents que hagis acceptat aquesta interview perquè sabem que això no et feia gaire gràcia.
De totes maneres, és la primera.
Quins motius... Comencem ja en matèria. Quins motius t'han portat a tu a França? Han estat de tipus econòmics, de prestigi, o bé perquè aquí la investigació està molt oblidada?
No, han sigut per aprendre un ofici, que em semblava que s'aprenia més bé allà.
Simplement per aprendre un ofici. Aquest ofici sí. No el podies aprendre aquí a Espanya.
Home, no. Primera que no hi ha cap tradició. És com anar a aprendre a fer de torero a Alemanya. I em va semblar... Ens vam escapar quan teníem 18 o 19 anys amb el Joan Font a París i vam veure una sèrie de coses i em va semblar que allà era més veritat.
Ens diuen de control, Jaume, que hauries d'acostar-te una mica al micròfon o enraonar una mica més fort.
D'acord.
Cal tenir en compte que a l'estranger, a França, estan acostumats a no cridar tant, oi? parlen una mica més suau. Això és ben veritat. Bé, però aclarit això que aquí no tenies camp dintre la teva parcel·la d'investigació, ara exactament tu què és el que fas a Grenoble, a França? Quina és la teva activitat?
Jo no hi vaig anar amb la idea de fer investigació. Hi vaig anar amb la idea de fer una carrera més o menys correcta i venir a dedicar-me a l'ensenyament. Després em van oferir aquesta possibilitat de quedar-me a França per treballar en investigació i ara estic contractat pel Servei Nacional de Recerca Científica francès i treballo a l'Institut de Ciències Nuclears de Grenoble, al Departament de Física Teòrica.
Però què feu allà, bombes atòmiques?
No, no, les bombes atòmiques es fan... De fet, soc físic nuclear, treballo a França i no sé ben bé on es fan, vull dir que...
No us ho explica.
Al món de Sant Feliu segur que no li diu.
Molt bé, Jaume. I sabem que fa poc t'has casat amb la filla d'en Jaume Vallcorba.
Sí.
I què tal s'ha adaptat ella a la vida de França?
Bé, en molts aspectes millor que jo, quasi.
És europea, ella?
Sí.
Més que tu?
Ara entraríem en problemes familiars i...
I quina opinió tenen els francesos de nosaltres?
D'Espanya o de Catalunya?
Comença per Espanya i acaba amb Catalunya, o comença per Catalunya i acaba per Espanya, o... En fi, no ferim les susceptibilitats, ara.
Espanya és un país... El veuen una mena de país curiós, estrany, que no s'acaba d'ajustar a les lleis de la sociologia. Un país que va per lliure, que no s'ha enganxat a la revolució industrial, que no s'ha enganxat amb un pilot de coses, però que estan allà fent guerres civils i democràcies estranyes de cop i volta. I...
Però encara es pensen això?
Sí.
Sí, sí.
Tot passa d'una manera una mica diferent de com ha passat a la resta d'Europa.
I sobre la nostra propera entrada al mercat comú, ara que aquí està tan de moda, què se'n diu? Què opinen els francesos?
Ells venen a dir, si nosaltres que en som 10 no ens entenem, no sé què han de venir a fer els altres. Veuen, això encara serà més mogut i...
Vaja, que no ho veuen prou clar.
Més aviat pensen per què hi venen a fer. No hi ha... Per la classe política, per lo que sigui, potser per com aquell que té la botiga, no? Però això té el sentit. Per la gent de carrer, més aviat veuen... Mercat comú és sinònim de... Per ells és sinònim de renyines i la Thatcher que no vol pagar la mantega i l'altra que...
Sí, una cosa estranya. Ens comunica en Jaume que tenim una trucada telefònica. Mm. Et sap greu contestar-la?
No, no.
Sí?
Adelante. Hola. Yes. Yo soy de aquí de San Feliu y quería preguntar si es que en Francia hay mejores universidades que en España.
¿Quiere hacer el favor?
Sí.
De... Sí,
¿Paiga?
Su nombre,
sí.
Por favor, y quiere hacer el favor de repetir la pregunta.
Repite la pregunta.
Hola, quería preguntar si en Francia hay mejores universidades que en España.
Muy bien, captado, gracias. Contestamos por la televisión. Si sí. Les universitats espanyoles són iguals, pitjors o millors que les d'Espanya. O les d'Espanya i les de França, sí.
No, són millors les de França.
En tots els aspectes, sense cap dubte.
Aquí el suprem amb la quantitat de bars que hi ha, ni de moviment, ni d'ambient, n'hi ha molt més aquí. Però...
D'estudi i investigació?
D'estudi i investigació allà, això ho sap tothom.
Molt bé.
Des del segle XIV.
O sigui que ens
porta... Ramon Llull era d'aquí, se'n va haver d'anar a Montpellier.
Ja.
Al segle XIII, penso que era.
Sí, 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 fa anys d'això. I sobre l'estat polític de França, què opinen els francesos del Mitterrand?
Bueno, amics, sobre aquesta entrevista que acabem d'escoltar, volem constatar que aquesta percepció que tenia en Jaume Carbonell l'any 1983, durant la segona fira dels nostres universitaris, es contraposa potser a la realitat actual, la realitat venturosa actual. Lluís, tens la paraula.
Sí, bueno, esclar... Sortosament, a Espanya, Catalunya i Sant Feliu tenim tots aquests científics i tota aquesta gent que ha pogut estudiar, i aquesta llau d'universitaris no ha estat pas un efecte casual. ha estat fruit d'una llarga i esforçada tasca d'uns mestres, d'uns pares i d'uns alumnes que sempre han buscat l'excel·lència. El poble de Sant Feliu ha disfrutat des de fa molts anys d'una ensenyància primària i més tard secundària, podríem dir que privilegiada. Fa més de 150 anys que les escoles de les Germanes Dominiques són una referència de qualitat de valors pedagògics i humans. Però deixarem per un proper programa parlar de les seves aules. Programa que serà monogràfic de la tasca de les germanes del col·legi i de la tasca assistencial per als més desvalguts i de l'hospital des de la seva fundació, productor Agustín Santa Cruz. Això ho farem, ho en parlem un altre dia. Avui parlarem, jo voldria avançar encara que molt lleument la recepta que estic fent pel meu proper llibre sobre les escoles de Sant Feliu doncs es basa en tot això. En temps de la República, a Sant Feliu també es va beneficiar de la nova ensenyança catalana. La generació que avui passen dels 80 anys tingueren un mestre excepcional, el senyor Gené i doña Rosario. La parròquia va voler estar també a l'alçada de l'ensenyança, podríem dir que laica, i va promoure el nou edifici escolar de la Font dels Almes. Escola que tenien que gestionar los hermanos de les escoles cristianes, però malauradament va esclatar la guerra civil. I els germans sofriren moltes baixes i els professors, des de la seva inauguració acabada la guerra, foren no pas germans de l'escola cristiana, sinó seglars. Jo hi vaig anar des de les Beceroles i puc dir que vaig rebre una ensenyança més que correcta. Eren temps de molta penúria i econòmicament aquesta escola va ser insostenible i es va veure obligada a traslladar-se als baixos de la parròquia i aquesta escola la va dirigir el senyor Fuertes. Llavors el Pere ens en farà una semblança. Les escoles dels nacionals, els primers anys de postguerra, ho varen trampejar com varen poder, amb unes instal·lacions molt precàries a l'avui solar de Can Garriga, que hi tenen l'aparcament. Tingueren que pair la gran desil·lusió del recanvi d'un gran mestre que, com el senyor Gené, però un altre encara millor, que deien que era millor, el senyor Mercader, però no va venir a Sant Feliu, ja que el poble veí de Castellterçol ens el va pispar. Fins aquell moment, Sant Feliu no podia estudiar el batxillerat, pas previ per acudir a la carrera universitària. I aquí va aparèixer l'Acadèmia del carrer de Creus, que va trencat aquest atzucat. L'Acadèmia va tenir un principi brillant i esperançador, però preguntar el ritme de bons professors d'un principi es va fer molt onerós. Però, sortosament, de nou, uns pares encapçalats per en Jaume Vallcorba Seglés, de Can Filoset, amb l'ajuda del ministre d'Honorari López Rodó, feren realitat el somni de diverses generacions. L'escola pública Carrero Blanco, avui Jaume Balmes, embrió del modern complexe escolar i de l'Institut Pompeu Fabra.
Bueno, doncs tal com hem pogut veure, l'Acadèmia d'aquella època va ser un revulsiu per Sant Feliu. I per tenir-ne més coneixement, ho farem de la mà d'en Josep Dorsa perquè ens expliqui les inquietuds d'uns pares amb possibilitats econòmiques limitades que volien la millor educació per als seus fills. Josep, tens la paraula.
Bueno, nosaltres va arribar un moment que a Sant Feliu o tots els pobles del voltant anaven més adelantats que el nostre i en un moment, en un dia bo, van venir uns senyors a fer una conferència de progrés, es pot dir, que venia patrocinada per l'assumpte cultural del poble i ens van explicar que havia arribat el moment de que ens van despertar en la gent que teníem nanos que anaven a col·legi de que ens havíem de bellugar i despertar-nos d'un encantament que a Sant Feliu teníem amb l'ensenyament. D'això es va remoure molt els pares, ens vam ajuntar tots perquè vam veure que era una necessitat i vam moure'ns molt temps, durant quasi bé una anyada, per inventar un sistema nou que a Sant Feliu no és nou en el món. A Sant Feliu sí, perquè feia molts anys que estava pràcticament parat amb uns punts que ja ho he dit molt, molt antiquats. D'això, doncs, és molt llarg d'explicar, és una cosa que jo tampoc no sóc pas l'home de únic que el vam moure i que ho vam lograr, sinó que m'agradaria molt que si bonament la conversa que hem començat ara interessa i es vol continuar, doncs que en una altra sessió demanem l'ajuda dels que encara hi som vius i que tots plegats en fem un comentari i expliquem les anècdotes i les gestions que vam fer i vam lograr muntar una acadèmia que se'n va dir l'Acadèmia Menéndez Arango, cosa que va ser una solució molt sana, molt bona per al nostre poble.
Bueno. Perfecte, doncs ja tenim l'acadèmia funcionant. Ara l'amic Josep Maria Joneda ens explicarà com l'acadèmia va començar, es va emplenar i va fer realitat aquestes ànsies de millorar l'ensenyament del nostre poble.
Hola, bona nit, sóc el Josep Maria. Aquell temps en deien el senyor Joneda. Ara m'estimés més que en diguin el Josep Maria. Estic cantant actualment hasta la Poncella. Vol dir que molts em coneixen. Intentaré fer una mica de memòria perquè estem parlant nada menys que de més de fa 40 o 50 anys enrere. M'agradaria poder-ho recordar, però sé que no ho podré de cap de les maneres perquè han passat aquests anys, molts, molts anys. Per mi, ara me'n dono compte, potser, del petit gra de sorra que hi vaig posar-hi a l'ensenyament. Ho vaig fer el millor que vaig poder. I hi ha una certa de coses que em sento orgullós perquè em diuen fulano de tal i aquell han fet carrera i aquell és arquitecte i l'altre. I és clar, poder recordar a tots seria meravellós. En principi els dono una abraçada a tots els exalumnes que potser van ser quasi 200. Vam arribar a ser una acadèmia que érem 8, 7, 8, 9, 10 professors i la meva tasca era dirigir. Vaig fer el millor que vaig poder amb una idea molt clara, amb un sentiment d'allò d'immens sana i corpore sano, intentar donar un ambient, un equilibri en els nanos perquè s'obrissin i poguessin tenir i gaudir d'una possibilitat el dia de demà. I aquesta possibilitat en alguns, en molts, crec que els hi ha arribat. Recordo una sèrie d'alumnes meravellosos, en deixaré molts, però ho dic l'altre dia, una alumna fabulosa va ser la Rosa Vallcorba, investigadora, el Josep Parés, que és el director de Pirena, tenim el Pineda, Josep Pineda, veterinari, Joan Pineda, Joan Font, en Pau Descansi, el Félix Calbó, és un record també d'un nano que també ens va deixar, el Carles Borrell Denís, que va ser alcalde de Sant Feliu i és professor d'institut i pèrit mercantil, la Pilar Borrell, el Mael Falqués, la Maria de Vigina, ecòloga, tenim els germans Vallcorba, de Can Juliol, em sembla que se'n diu, no sé si ho he dit bé, el Francesc Garriga, que avui havia d'estar aquí i està de viatge, no ha pogut estar-hi, estan els germans Tartera, els germans Dorsa, l'Antònia, la Núria, el Vicenç, que és fabulós, els germans Vilalta, els germans del Prat, el Canyón, el Baulenes, el Josep Ferrer, el Josep Vila, Lleonard, els germans, en surten una quantitat enorme de noms, i en deixaré molts, però de molts hi tinc un record fabulós, perquè són nanos que me'ls vaig estimar molt i vaig posar tot el meu cor i tota l'il·lusió, sense saber el que realment feia. Sí, jo treballava, tenia un esperit, podríem dir, que havia adquirit de l'educació que vaig rebre dels salesians, una mica d'esforç, una puntualitat, unes ganes de fer les coses ben fetes, i ho vaig intentar-ho.
Una cosa, ara m'ha vingut a la memòria una anècdota personal.
I al veure que amb aquests 200 alumnes quasi tots han sigut uns grans estudiants, llavors em recorda que quan jo vaig portar la meva, l'Anna Rosa, a estudiar el batxillerat perquè pogués entrar a la universitat, vam anar al Col·legi Talpe de la Garriga. I llavors va sortir, aquelles reunions de pares, va sortir un anglès, que era el director d'una multinacional que estava per allà a la vora, i va proposar que d'aquí endavant només entressin alumnes predotats, perquè així es diu, és com una fàbrica, si entra una bona matèria prima, en sortirà una matèria excel·lent. I llavors el director li va contestar que allò que ells, que no he pogut dir així, que l'esforç dels professors eren que entressin com entressin i al final en sortissin uns grans estudiants i preparats per arribar a fer les millors carreres. Jo crec que el que volia fer aquell ja Tian Polosano, a l'acadèmia va fer-ho agafant-ho tot, el bo i el no tan bo, i els veu preparar tots, i tots han triomfat en la seva vida professional i particular. Us haig de donar les gràcies com a amant de Sant
Feliu
i estudiant de la història de Sant Feliu.
Tinc, recordo anècdotes molt, molt, molt simpàtiques, com el muntatge d'una tuna. Em vaig atrevir, me recordo que el Francesc Garriga era el que s'encarregava de tocar la bandúrria i cantava les famoses cançons Clavelitos, tal, amb el nostre estandard, i va ser una cosa que em va fer molta il·lusió. També arribava el Corpus i muntàvem unes catifes enormes de flors a tot el carrer, i participaven totes aquelles meravelloses iaies que les recordo, i era una cosa molt, molt, molt simpàtica. O sigui, una sèrie de coses que se m'ocorrien en aquell moment, jo era molt jove, em semblava que era gran. Recordo que em vaig posar unes ulleres de pasta amb vidres, només, sense vidre, sense res, per semblar més gran. En aquells temps, quan vaig començar, només tenia 23 anys. Vull dir que estic parlant de fa molts anys enrere.
Bueno, aquesta època que tu vas estar a l'acadèmia, jo recordo, ho explica la meva senyora, que a la piscina de Can Manzius, el dematí era pels nois i la tarda pels noies. I llavors, això d'anar a la piscina barrejats era com un pecat. Explica'ns lo de la piscina.
Bueno, el primer que vaig fer va ser muntar un sistema d'uns un sistema de mixta totalment, perquè jo entenia que havia de ser així. Nois i noies era la forma més directa, més clara de pujar a la joventut. Llavors vam muntar en plan gimnàs, anàvem a excursions, fèiem excursions en bicicleta, teníem tot un disseny de vestuari molt maco, i esclar, nanos estaven, sembla que es sentien molt orgullosos de portar aquells trajos, no? Van crear també una espècie de bata especial, tot era una cosa nova, i crec que va ser una mica, en aquell temps, va ser una mica d'impacte a Sant Feliu, en aquest sentit, no? I també, clar, jo venia de les illes, alguns saben que sóc menorquí, de Ciutadella concretament, m'agradava molt el mar, i per mi la piscina era una espècie que en diuen en castellà un sucedàneo, no? I em vaig dedicar també a ensenyar a nedar, i els nanos també els vaig ensenyar a nedar, alguns que no volien els tirava l'aigua, i clar, també van estar molt contents, perquè era una forma també de contribuir a l'educació en tots els aspectes, no?
Sí, un moment, et dono pas. Ara parlarà la competència de l'acadèmia, que era alumne de la competència, i vol parlar del bon mestre, que era el senyor Fuertes. És això el que volies dir, Pere?
No, bueno, és un anex del que l'amic Josep Maria ens ha comentat, i ara estava reflexionant, i me'n recordo que una vegada em va explicar de la gran disciplina que ell havia posat en els seus alumnes, i d'una marxa que van fer des de l'acadèmia fins a la plaça en silenci, i que quan van arribar a la plaça, allà hi havia els alumnes de tots els altres col·legis amb un gran grigall, i en canvi ells havien baixat des de dalt del carrer de Creus fins a baix sense dir paraula. I allò doncs va impressionar molt el poble de Sant Feliu. És veritat o no, Josep Maria?
Sí, és veritat. Sí. Els vaig advertir, els vaig preparar, els hi vaig explicar, i per mi va ser un orgull que realment es van comportar aquells nanos d'una forma meravellosa. Vull dir, va ser un impacte realment de cara a la gent, que veiessin tota una sèrie de nois i noies de totes les edats, des de quasi 17 anys fins a nanos de parvulari, en complet silenci. Va ser una cosa molt, molt bonica. Sí, sí.
Josep Dorsa, tens alguna cosa que afegir aquí?
Bueno, jo sí, tinc alguna cosa per dir. Et dic moltes, però se'n poden dir poques, perquè el temps deu ser justet. Jo només voldria que... A mi m'han sobtat aquests senyors, jo, els que m'escoltin, deuen pensar, quan el Dorsa no sap quasi bé què dir. Doncs no és que no sàpiga què dir. En tinc tantes de coses per dir que no sé quines dir, ja no és igual. Però el que us vull dir és que la proesa que vam fer els pares de Sant Feliu, i no era jo sol, sinó que els que anàvem a davant, bueno, anàvem a davant, vam remoure el bullici aquest per muntar l'acadèmia, vam ser, com a mínim us en donaré uns quants, i els altres que no hi siguin, que no s'ofenguin pas. El Jaume Vallcorba, el Pere Vallcorba, el Ton Falqués, el Josep Prat, el Llorenç Bonamic i el Pere Vila, que Déu l'hagi perdonat. Vol dir que jo ara sembla que hi hagi vingut a traspassar-me de tots ells, que sobretot que ningú interpreti això, sinó que m'agradaria molt que aquesta cosa que hem començat avui i que ens vaga prou i tots tenim temps i ganes, que continués i que poguéssim explicar moltes coses a continuació d'això i d'abans d'això que han passat a Sant Feliu, que algunes haurien de tornar a passar i d'altres, mira, poder no, però que això servís per fer un bé a tota la bona marxa de l'ensenyament i del progrés de Sant Feliu, que això jo he nascut a aquest poble, m'hi vull morir i em recordo de tots els mestres i us vull, ara que tinc aquesta petita ocasió i abusar de la vostra escolta, que poder he sigut un dels que he promogut que en el senyor Gené, abans jo no em mori, se li ha de fer un homenatge i se li ha de posar un nom d'una escola o d'un local d'ensenyament, i ara aprofito, trencant la mica d'ocasió com ha tornat el cap de vila i els seus equis ajudants, que ho han improvisat sense quasi bé avisar, i ho aprofito perquè sigui això una continuïtat de parlar de l'ensenyament de Sant Feliu, que verdaderament convé que s'hagi començat i que duri la tasca i s'arribi amb un final molt feliç per tots els pares.
Josep, escolta'm una cosa, aviam, fent-nos un abans d'això que podíem parlar, per exemple, digue'ns aquell permís, permís sí, permís no, per obrir l'acadèmia.
L'acadèmia la vam fer quatre pares de bona fe i vam tenir molts problemes. I ara que ja tot ha passat i ja tots som grans, ja no ens fa por ni el rei, ni la reina, ni els dimonis de l'infern, resulta que ja ho podem dir. Nosaltres vam lluitar molt per obrir-la. Teníem uns tractes amb uns senyors que van venir de Colores, que en deien abans, que van fer una conferència molt maca i ens van captar la idea de que a Sant Feliu, tal com ho teníem, si no fèiem alguna cosa, nosaltres no solucionaríem algun problema que hi havia molt atrasat i l'ensenyament n'era un, doncs ens vam ajuntar després d'aquella conversa i d'aquella conferència i vam dir, hem de muntar l'ensenyament, l'hem d'arreglar perquè estava espatllat.
Bueno, això ja ens ho vas explicar, ja ho sabem. Però digues el permís, això del permís.
El permís, esclar, nosaltres vam lluitar i no hi va haver ningú que ens ho eliminés aquesta gran empenta que portàvem, ni l'Ajuntament. L'Ajuntament ens va torejar nosaltres. Un dia, quan ja teníem a punt d'engegar l'acadèmia amb els senyors Menéndez Arango, ens va venir l'alcalde i ens va dir, senyors, em sap molt greu, però he tingut un ordre del governador i aquesta acadèmia no es pot obrir. Nosaltres ja teníem més de 150 nanos apuntats o gairebé 200.
Jo no en sabia res d'això.
I, bueno, jo això no, vosaltres, clar, perquè quan vas arribar tu, això ja havia passat. Nosaltres, els quatre que anàvem a davant, vam quedar glaçats perquè vam dir, carai, ara sí que l'hem fotuda. Els nostres nanos, els pares s'han compromès a que han tret el nom dels nanos dels col·legis que anaven l'any passat i ara no podrem obrir l'acadèmia perquè tenim ordre del governador, ens va dir l'alcalde. I vam quedar molt parats, però el vam deixar dir, vam dir, doncs dona'ns uns quants dies de temps. Això m'ho va dir l'alcalde a mi mateix, vull dir que no és una cosa, ni ho cuento inventat, ni que un m'ho ha dit, sinó que ell, era com que eren veïns amb l'alcalde que hi havia en aquella època, m'ho va dir directament a mi. I nosaltres ens vam reunir i n'hi va haver un de molt llest, més que un altre ho poder, i es va dir, ja me'n cuidaré jo. I va anar a mirar un gestor, que era el gestor d'ensenyament, que era el Pere Vila. El Pere Vila es va fer la gran proesa d'anar a buscar un gestor a Barcelona i va dir, ens trobem amb aquest cas. Ara l'Ajuntament no ens deixa obrir, ho tenim tot enregat, serà la riota del poble i això ens ofèn molt i hauríem de fer alguna cosa. Aquest gestor, que era molt llest, el Pere Vila el va saber seguir, el va conquistar i ens va dir, d'aquí dos o tres dies torneu a venir. Aquell home es va mirar la història i ens va dir, ja tinc la solució. Vosaltres aneu a veure l'alcalde i dieu-li que heu anat a veure el governador i que el governador us ha dit, senyors, tireu endavant i obriu l'acadèmia, que els nanos aprenguin força, que sigueu feliços els pares i els fills, i que d'aquí mig any o un any en parlarem amb la jefa d'ensenyament de la comarca, que ho vetllarà, i mirarem a veure si tirem endavant o si ho hem de parar. I de moment, endavant, i els nanos, el mes que va tocar començar l'escola, doncs cap a col·legi tots, i així ho vam fer.
I
vam anar a veure l'alcalde.
I la pregunta, ah, digues.
Vam anar a veure l'alcalde i li vam dir, senyor alcalde, hem anat a veure el governador i ens ha dit que ja podíem tirar endavant, que la responsabilitat era tota per nosaltres i ell, que l'alcalde ja estava lliure de tota la cosa i que l'ensenyament de Sant Feliu amb aquella acadèmia tirés endavant i es fes tot el que...
I la pregunta del millón, l'alcalde va rebre una carta o era tan fals el de l'alcalde com el vostre?
Tan fals era el del primer de l'alcalde quan es va dir que el governador li havia dit que no l'engeguéssim, com nosaltres, com li vam dir a ell, que havíem anat a veure el governador i es havia dit que tiréssim endavant. Carà. Tan fals va ser una cosa com l'altra. Però va ser una anècdota que algun eixerit, que no era jo, perquè jo era dels tontos, algun eixerit d'aquests grupet d'homes que hem dit ens va donar la idea, la vam posar en marxa i va anar molt bé. Jo, si un dia hem de continuar, m'agradarà molt continuar, dispenseu la mala interpretació que he tingut i deixo pas als senyors.
El senyor Juneda, l'exdirector de l'acadèmia, qui té de dir en tot això?
Jo, com dirien els anglesos, out, no en sabia res de tot això, ara m'entero. Després de tants anys em fa gràcia sentir-ho. Clar, hi havia molts interessos creats, hi havia moltes idees antiquades, hi havia moltes ganes de fer la punyeta, i aquests pares, és un mèrit increïble haver lograt això. La meva part, ara m'entero, va ser només la de direcció, la meva part va ser d'il·lusió. Recordo una de les coses que cada dia a les 9 en punt sonava la campana i obríem la porta. No vaig fallar mai en tots els anys que vaig estar aquí, que van ser 7 o 8 anys, dels anys 60 fins als anys 70.
Bueno, el Pere, aviam, que era alumne de la competència, també hi anàveu tan puntuals. El senyor Fuertes també era el primer d'arribar.
Sí, però és que, a més, nosaltres, a la nostra època,
entràvem en fila índia, i, bueno, tipus militar, de la forma que jo us explicaré.
I per què en militar?
Doncs perquè el senyor Fuertes era un militar que va venir aquí a Sant Feliu, doncs, alliberar el poble, així ens ho han explicat, i després, bueno, el van habilitar com a mestre, però ell no era mestre, ell era militar, el senyor Fuertes. Amb tot això, i tot això que hem escoltat, jo vull trencar una llança a favor de la primera mini-acadèmia de Sant Feliu de Codines, que no era ni acadèmia, que en aquesta mini-acadèmia nosaltres, a aquella època, hi podíem aprendre el batxillerat fins al quart curs amb revàlida, i fer els estudis comercials, que en aquella època consistia en tres cursos molt complets.
On era aquesta acadèmia?
Aquesta acadèmia estava ubicada, ja, tot això ja ho dic més avall,
endavant.
Però deixeu-me anar pas per pas, perquè així tots entendrem una mica i tenim el temps una mica just. A partir del 1955-56 es constitueix una semiacadèmia privada amb el professorat següent. Un professor, que era el senyor Victorino Fuertes Guillem, era militar habilitat, a mestre, i era titular a l'escola parroquial amb 6 sessions a nois. El mestre Justino Quero, mestre de professió, titular a l'Escola Nacional, junt amb el mestre que es deia el senyor Peirot. El senyor Peirot no va formar part d'aquesta acadèmia. La senyora Rosa Edo, mestre de professió, titular a l'Escola Nacional, amb les noies grans, juntament amb la mestra Montserrat Benages, que tampoc formava part de l'acadèmia. Aquesta mini-acadèmia estava ubicada, tots els alumnes, estava ubicat a la classe de noies grans que ocupava la mestra nacional i esposa del senyor Fuertes, la senyora Rosa Edo. Els primers alumnes de batxillerat van ser el Joaquim Viaplana i el Joan Pallarès. En el Joaquim Viaplana i el Joan Pallarès els van seguir l'Esteve Fonseré, el Carles Vila i el Josep Oriol Vila. Més endavant s'hi van anar afegint més gent. Els que recordo jo van ser el Joan Casanovas, els germans Joan Francesc Paré i Pere Paré, el Josep Maria Fuertes, la Maria Assumpción Fuertes, el Lluís Garriga, l'Antonio Madrona, el Josep Maria Viaplana, el Ferran Echeverria, entre altres. A la pròpia semiacadèmia van fer 3 cursos d'estudis comercials complets. Els primers en cursar els estudis comercials van ser el Joan Ribas i el Josep Vilaseca. Els van seguir en Salvador Romano, en Pere Fonseré i l'Antonio Sanz. I més endavant s'hi van afegir el Joan Fernández, el Lluís Permanyer, el Josep Gras, el Joan Terruella, el Lluís Ribas, el Joan Bernet i el Joan Vilanova. En aquella època, els valors que ens inculcaven la família, l'escola i l'Església eren els valors tradicionals del cristianisme de l'època. El bon comportament, la matèria d'urbanitat i el respecte absolut dels pares i els mestres. La meva impressió és que aquí ens manca alguna cosa que en aquella època doncs, hi havia i ara no hi és.
El temps.
Ara donem la paraula al nostre amic Emili Julien, que ens dirà els barbarismes que han fet, a veure què hi ha trobat amb tot això.
Bé, s'ha de felicitar el senyor Josep Dorsa, que no n'ha dit ni un de barbarisme.
Havia estudiat amb el senyor Giner.
Ha parlat abans un català, ha parlat un català digne d'admiració. O sigui que gràcies per aquesta... Val. Llavors aquí tenim el senyor Capdevila, que ha dit diverses vegades vale, i és d'acord. També ha dit ens despedim i és acomiadem. És un zero, tu.
És que jo vaig estudiar en les escoles, en els hermanos de les escoles cristianes.
Has nomenat el guion i és guió. Has nomenat la senyora, la meva senyora, i tu no ets el seu criat.
És la meva esposa.
La teva esposa o la meva muller, que també es pot dir. I el senyor Pere Vallcorba ha dit després...
Fonseré.
El senyor Pere Fonseré ha dit després i és després. O sigui, i no he detectat cap més barbarisme.
Home, escolta'm, es pot posar un 8 almenys, no?
Almenys un 8, i amb el
un 7, Dorsa, un 10, amb matrícula d'honor.
Josep Dorsa, vols dir alguna cosa, veig?
Bueno, jo només volia dir que els que m'hàgiu escoltat em dispenseu lo malament que us ho he fet, però m'agradaria molt que em haguéssiu entès i que si Déu vol i ens dona salut i de temps em penso que ja en tindrem, que els que som aquí ara, 2, 4, 5, puguem tornar molt aviat i de tant en tant a fer alguna xerrada d'aquestes perquè ens heu obert les idees de parlar de moltes coses i que són molt interessants per vosaltres i per nosaltres.
Bueno, i ho acabem aquí perquè se'ns acaba el temps i volíem recordar que aquest programa el podeu tornar a escoltar per internet, o sigui, el Vivències i tots els altres programes de l'emissora d'Ona Codinenca amb la web www.onacodinenca.cat, i s'escolta sempre, ho podeu escoltar durant la setmana posterior a la seva emissió. Recordeu, www, com sempre, www.onacodinenca.cat.
Sintonitza